sobre valores. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ningú troba a faltar la cultura fins que no la tenim. I aquesta prova i aquesta situació la vam tenir durant el temps de pandèmia, que la cultura va frenar en sec, va frenar, sobretot si parlem del teatre, parlem de cinemes, va frenar en sec. Ens van adonar, segurament, que la cultura era molt necessària i més necessària que mai en aquell moment. Va ser tot un malson. Si parlem del teatre, va ser un autèntic malson per la supervivència de les diferents sales. El cas és que la pandèmia va acabar i la gent tenim ganes de teatre, tenim ganes de cultura. I hi ha hagut una revifada importantíssima. De fet, si parlem de xifres molt positives, els teatres barcelonins, per exemple, si parlem de Barcelona en concret, doncs registren fins al març, fins al mes passat, un 21% més de públic que la temporada passada. I això, si ho comparem amb el 2019, podem parlar de que l'ocupació mitjana de les sales és del 60,4%. Això són molt bones xifres en una època en la que semblava que el teatre doncs estava com adormit, que anava cap a caiguda. Doncs hi ha hagut una revifada important i sembla que el teatre torna a posar-se en marxa, que les sales tornen a posar-se en marxa, que el teatre torna a ser una autèntica opció cultural que va cap amunt, evidentment. Això és un bon què. I possiblement ens haurien de preguntar també quina ajuda hem de donar a tot això. Quin cop de mà se li ha de donar al teatre? Fins a on se li ha de donar un cop de mà al teatre? I quina és la varietat que tenim a les sales dels nostres teatres? La cultura funciona. I hi ha hagut ganes de cultura, continua havent-hi ganes de cultura i de sortir. Després parlarem de xifres d'ocupació. Però això sempre és una gran, gran notícia, que la cultura hagi tornat a posar-se en l'epicentre després d'una època molt i molt dolenta. Soc el José Miguel Cruz. Això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. El temps. Aquesta tarda doncs creixeran les nuvolades al nord-est de Catalunya i a la resta del sector central, del prelitoral i a punts del Pirineu, doncs augmentaran les núvols. Però és que més enllà de tot això, poca cosa hem de parlar. Hem de parlar de ruixats febles, concentrats, possiblement cap al Pirineu, una intensitat feble i moderada, però molt local, en tot cas, eh? Pues si haguéssim destacat alguna coseta, és l'estat de la mar, molt picada, sobretot a la costa central i Terres de l'Ebre. Les temperatures, per l'època, pel que toca per l'època. És una època, just toca el que toca ara mateix, i és un què. La mala notícia, que no plou. I anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana aquest primer dilluns de vacances escolars. En aquest cas, els col·les ja tenen vacances. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, de moment es nota força en general aquestes vacances, amb menys trànsit del que és habitual. S'ha notat ja a primera hora del matí, i ara aquesta hora en general es manté una relativa calma. Relativa perquè sempre queda alguna zona amb retencions, en aquest cas, per exemple, per obres a la C-17, al tram de la Garriga, un pèl més amunt, al Figaró, en sentit nord, en sentit Vic, hi ha un tram petit de retencions en aquesta zona, i a la C-32, en aquest cas l'autopista del Maresme, aquí per un camió variat a l'altura de Cabrera de Mar, que està ocupant un carril en sentit Barcelona, aquí hi ha uns 2 quilòmetres ben bons d'aturades. A la resta de punts, tret d'això, de les obres, o d'alguna incidència especial, a la resta, en principi, com dèiem, amb circulació fluida. És tot. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Eduard. Cuida't.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I com està la salut del teatre a Catalunya? Doncs tot diu que bé i fins i tot ha millorat. Sergi Tor, bon dia.
Bon dia, José Miguel.
Tu has anat molt al teatre?
No acostumo... Vaig més al cinema, eh?
Al cinema.
La veritat, eh? He de dir la veritat. Soc més de cinema que no pas de teatre, tot i que, evidentment, doncs, una bona funció teatral sempre és un dels plaers de la vida. Però si em dius quan faig consum cultural quina és la meva predilecció, en aquest cas és la sala fosca i la pantalla de cinema.
Jo m'apunto al cinema i m'apunto sempre a comèdies, que són les meves favorites, les comèdies, doncs, en teatre.
Doncs portem molt temps, almenys al cinema, d'una bona comèdia. Trobo a faltar les cartelleres una bona comèdia de cinema que fa temps que no la veca.
Bé, doncs un dia et convidaré al teatre, Sergi, perquè hi ha unes quantes recomanacions.
Al teatre pot haver-hi comèdies, sí,
sí,
dic al cinema, dic, perquè al cinema últimament tots els temes que veig són molt profuns.
No, les comèdies... Sí, sí.
Per cert, amb una excel·lent temporada per part del cinema espanyol.
Bé, d'entrada, precisament, per on comencem a l'hora de parlar de teatre, Sergi?
Bueno, hem de començar parlant, evidentment, de les xifres, per tal de situar tots els oients, de que, com tu molt bé has parlat a José Miguel, hi ha hagut una recuperació respecte, doncs, després de 2 anys de pandèmia, i sobretot, doncs, a les xifres d'aquest any, d'aquesta temporada 2023. La temporada de teatre s'inicia al setembre, per tant, doncs, estem al podríem dir, doncs, a l'equador de la temporada. Ara també s'estrenaran moltíssimes noves companyies de primavera, com, per exemple, demà Núria Espert, la gran actriu, doncs, al Romea, però la temporada teatral, doncs, que ha augmentat un 21% de públic i el que és més important per totes les companyies i tots els professionals, un 38% en la recaptació. Des del setembre, concretament, hi ha hagut 1,8 milions d'espectadors als teatres de Catalunya i l'ocupació mitjana dels espectacles és prop d'un 60%, amb una taquilla total de 60 milions d'euros. Atenció, perquè també la xifra és bona, perquè és superior a un 9% el que sempre a hores d'ara s'utilitza com a any de referència, després d'aquest parèntesi de la pandèmia, que és l'any 2019, que sempre ja el cataloguem com l'any prepandèmic, José Miguel? Doncs hi ha un augment amb aquesta primera part de la temporada del 9%, gairebé 2 dígits respecte, doncs, a l'any prepandèmic. Per tant, doncs, estem parlant de que s'ha recuperat la bona salut. Recordem que Barcelona té un total de 54 sales de teatre, que és la segona d'Espanya, que seria, doncs, el Gran Teatre, també amb sales, i per tant, doncs, la recuperació és una realitat.
Bé, i el teatre com continuarà?
Doncs en aquest cas hi ha uns hàndicaps respecte al que demanda, doncs, el teatre, que s'ha de millorar. Per exemple, la recuperació de les gires i els circuits que estan tocats des de la crisi econòmica de l'any 2008-2012. La gran crisi econòmica va cortocircuar, en aquest cas, diverses gires que encara no s'han recuperat 1-2 lustres després. També, doncs, una de les seves demandes és la implantació de l'excepció cultural en l'àmbit fiscal, laboral i administratiu, i també el desenvolupament de convenis laborals del sector. Recordem que després de veure el teatre, darrere seu hi ha milers i milers de treballadors, no únicament els actors i les actrius, els directors i els caps de producció. Darrere hi ha milers i milers de persones que necessiten, evidentment, aquest conveni laboral.
Molt bé, si et sembla, mira, tenim, i a més celebra el seu 30è aniversari, la DETCA, que és l'Associació de Teatres, i tenim amb nosaltres al telèfon el vicepresident de DETCA, el senyor Toni Albaladejo. La dejo. Toni, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Felicitats, eh?
Moltíssimes gràcies. Sí, som joves, però amb molta experiència.
Home, ja són 30 anys, però 30 anys d'experiència ja és importantíssim, no? Com tenim el teatre a Catalunya? Quin estat de salut tindria?
Pues mira, estem fets un xaval. Un xaval perquè per celebrar el Dia Mundial del Teatre de fa una setmana... ens vam anar a ballar a la Paloma amb concurs de ball, amb animació del Guillem Malvà, per celebrar les bones notícies de que el públic s'està recuperant a tot Catalunya.
Això va passar la setmana passada, va una celebrar tot això, va ser el dia 28, si malament no tinc entès. Quan parlem de recuperar, estem parlant a quines xifres, amb què es compara? Suposo que a partir abans de la pandèmia, no? Del 2019.
Correcte, correcte. Nosaltres sempre comparem el 2019, si no aniríem malament, però per donar dades d'any rere any, ara podem dir que estem a una ocupació del 60,4%, quan el que és habitual, la mitja, era d'un 52, un 53. Vull dir que estem molt, molt feliços.
Molt bé. Llavors, això vol dir que el públic torna. Per què aquesta revifada? Que em sembla molt bé, i tant de bo sigui més, no? Però hi ha algun motiu que faci sospitar d'aquesta pujada?
Home, el motiu és que fa més de 2 o 3 anys que la gent està una mica tancada a casa i ha arribat la plena recuperació, la plena llibertat, i recuperar el teatre ja ens ho mereixíem. Ja ens ho mereixíem perquè havíem tingut inclús xifres rècord. Havíem arribat a més de 2 milions d'espectadors. I això ho hem d'assolir de nou, 2 milions l'any. Mm. Això ho estem aconseguint perquè la gent està tornant a sortir i ara recupera el seu espai preferit, que són els teatres.
Clar, suposo que la qualitat d'obres també diuen molt, no? Perquè també s'ha de tenir un cartell atractiu.
Home, ara qualsevol persona que vingui als nostres teatres pot triar entre el Fitzroy, el Teatre Borràs, o l'Alegria que passa, el Poliorama, o tants i tants d'altres musicals boníssims que hi ha. Estem d'enhorabona i molt contents.
Uah, jo, Toni, et veig molt feliç, eh? Quan, habitualment jo estava acostumat a altres coses. Quan parlàvem de teatre, estan parlant de que necessitem una empenta, necessitem posar-nos en marxa, necessitem buscar fórmules per atreure el públic, però et veig cofoll, et veig molt content, Toni.
Home, estic content perquè estem fent la feina ben feta, el públic surt content dels teatres, i això per nosaltres és la millor notícia. Tenim molts bons espectacles, tenim molts bons projectes, i el més important, un públic que ens adora, ens estima, i ve, sense falta, a omplir les butaques.
No sé si ho sabem, Toni, però quin tipus de teatre vol el públic? Quan omplim una sala, a quin tipus d'obres habitualment escull el públic català?
Home, si sapigués
El secret
tindria la pòcima per donar-li a tot el públic. No, el públic tria sota una premissa, el bon teatre. El bon teatre que es dona a les sales petites, a les sales grans, al drama, a la comèdia, tot funciona si està ben fet. Tenim la sort de que els nostres teatres estan molt consolidats, aprecien molt el seu producte i això està molt valorat per l'espectador. Mm.
I cap on va el gènere, Toni? Perquè hi va haver, d'uns anys cap aquí, una entrada forta dels musicals, per exemple, que ha fet que la diversificació... Abans no hi havia tants musicals, jo recordo, fa uns anys no hi havia tants musicals, ara hi ha com una mena de boom, no? Musicals que entren dins del ventall amb altres ofertes, no? Cap on va el teatre?
Home, el teatre va per molts camins. És cert que cada vegada hi ha més musicals. Això ho hem de celebrar, ja siguin en castellà o en català. I cada vegada els musicals són més en català. Però aquí a Catalunya l'obra de text està molt preuada. A diferència de Madrid, on el musical supera moltíssim la quantitat d'espectadors, aquí el teatre de text i en català és el que guanya sempre cada any. Mm.
Doncs, Toni Lavaladejo, vicepresident d'ADET, que, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitats per aquest ball, felicitats pels 100 anys i felicitats per aquesta revifada i aquestes bones xifres del teatre a Catalunya.
Doncs els que ens escolten, aneu al teatre.
Aneu al teatre, moltes gràcies. Sí que anirem al teatre i jo convido el Sergi Tor a veure una bona comèdia. Si no, els en cinema, en teatre, que en teatre rius i molt, a més, eh? És sempre un bon consell, un bon pla. Doncs per aquesta Setmana Santa, si vols buscar oci, doncs un teatre sempre és un bon què. Atenció, perquè de seguida parlarem d'una de les grans problemàtiques que costa pair, costa tirar cap endavant. Parlarem de la contaminació de l'aire, però, en aquest cas, no parlarem dels cotxes, no parlarem dels vehicles, en aquest cas, sinó que parlarem de la indústria. Perquè sembla que encara contaminar l'aire surt a compte. De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
25%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 €. Pero antes con 1 € vivíamos y ahora con 1,50 €, que lo va mal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Sí que, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Este és d'aquests que mai falla en aquest cas. Bé, la qüestió és molt més seriosa que tot això i és que encara contamina l'aire, encara surt a compte. És un problema que hi ha i que encara tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona conforme a la duresa de les normatives a l'hora de contaminar. Sembla que el que en principi la posició de la Generalitat era una posició de duresa, ferma davant de tot això, doncs sembla que ara és una mica més lax. Va per barris, eh? No parlo d'avui per demà, evidentment parlo de canvis de govern, etcètera, etcètera. Parlem amb la membre de la plataforma Airenet, que és la plataforma que està denunciant tot això, la Silvina Fucela. Silvina, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Silvina. Bueno, exactamente, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con esto del aire contaminado?
Bueno, estamos muy sorprendidos porque nosotros creemos que la contaminación que está padeciendo tanto Barcelona, que hace muchos años que respira aire ilegal, como muchas otras zonas de Cataluña, nosotros esperamos que los gobiernos sean nuestros aliados en la defensa de la calidad del aire. Y lo que nos estamos encontrando, y por lo que particularmente ayer la Plataforma Ciudadana de Residuos Cero se movilizó, y nosotros como Airenet, por supuesto, dimos apoyo, es porque el gobierno de la Generalitat no está cumpliendo con una ley que el propio partido gobernante hace 2 años nos ayudó a promover. Básicamente se habían comprometido a no abrir más incineradoras y a no permitir mayores cantidades de incineración, y sin embargo están sucediendo cosas muy graves, como por ejemplo en Moncada y Reixac, que el Tribunal Supremo ya dio la razón a los vecinos varias veces en cuanto a que la cementera de Moncada debía dejar de trabajar, debía cerrar, le quitó la licencia ambiental y la Generalitat se la devuelve. Y esto no sucede solo en este caso, sino que hay muchos casos en Cataluña donde se están autorizando nuevas capacidades de incineración.
Como Moncada, por ejemplo, ¿no?
Moncada, por ejemplo. Moncada es muy sorprendente que la Generalitat otorgue nuevas licencias en contra de lo que dice la justicia. Y nos estamos encontrando también con otras situaciones que nos preocupan mucho, como que, por ejemplo, se suavizan las leyes para las industrias contaminantes. Mira, hace 4 años la incineradora Tersa fue sancionada por ejemplo, haber informado emisiones contaminantes de forma manual cuando ellos tienen un sistema automático. Entonces, en ese momento la Generalitat los sancionó. Y el año pasado, ¿sabes lo que han hecho? El año pasado suavizaron todas las normativas, entonces ahora cualquier industria contaminante, con solo pedírselo a la Generalitat, puede informar manualmente qué es lo que emite, a pesar de que tiene sistemas automáticos que llegan a la Generalitat con los números de contaminación.
Es curioso, Silvina, que la Generalitat en un momento se lo prohibió, o sea, prohibió, lo endureció este tipo de normativas y ahora lo suaviza.
No acabo de
pillar el tema.
Ah, nosotros tampoco, porque estamos en plena emergencia climática. Justamente la Organización Mundial de la Salud está siendo mucho más restrictiva a todos los niveles de contaminación en aire, y nosotros no podemos entender que la Generalitat favorezca estas cosas. Por ejemplo, otro aspecto en el que han relajado la normativa es que ahora las industrias contaminantes tienen 10 días para cambiar la información que ellos mismos han enviado a su ente de control, que es la Generalitat. Es decir, tú puedes decir, ay, me equivoqué, no había emitido esto de lo que fuera, ¿no? Óxido de nitrógeno, he emitido otro valor. Eso es muy grave, porque uno no puede darle a las industrias contaminantes herramientas para que mientan. Que es lo que nos hemos encontrado en muchos casos.
Entonces, a partir de aquí, ¿por qué crees que se ha suavizado y qué se podría hacer?
¿Por qué? No lo entendemos. Lo único que podemos pensar es en un amparo a las industrias contaminantes, es decir, en una complicidad. No me gusta usar esa palabra, pero a mí, personalmente, te hablo ahora, es lo que se me ocurre. ¿Cuál puede ser el motivo por el que ahora las industrias contaminantes tengan más libertad de hacer, deshacer, informar, borrar lo que informaron? Entonces nosotros seguiremos reclamando, vamos a pedir a la Dirección de Calidad Ambiental que nos explique por qué su servicio de vigilancia y control del aire está permitiendo que las industrias sean menos controladas, y porque esto va contra la salud de todos.
Claro, es que precisamente este es el fondo de todo, ¿no? Que el aire contaminado es difícil de esquivar para una persona que, sin ser consciente, muchas veces lo respira, con todo lo que puede provocar un aire contaminado.
Exactamente, es que es inevitable, uno respira el aire que hay, y además cada año, si tú te fijas, vemos incluso muchas personas del gobierno que salen a decir, oh, este año han muerto prematuramente 400 personas por contaminación. Pero entonces, vamos, hay que ser coherente. Es decir, si nos rasgamos las vestiduras, y bien hecho, porque muere mucha gente por contaminación, pues tú no puedes darle las herramientas a las empresas para que hagan y deshagan. Que ya bastante laxo es el control de la Generalitat. Fíjate que, mira, en los últimos años ha estado el conflicto, por ejemplo, de Tersa, el incendio que hubo en la planta de Itexa de Montornès, la explosión de Iquoxi en Tarragona. Hay muchos casos que han sido muy graves, donde ha quedado muy manifiesta la falta de control por parte de la Generalitat, y ahora van a controlar menos.
Pues Silvina Frucela, de la plataforma Airenet, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, y ojalá se arreglen las cosas, muy amable.
Muchas gracias. gràcies a ustedes.
Ha sigut un placer i al més hem de tenir en compte tot això, no? Fins a aquell moment estem lluitant per intentar reduir la contaminació, però és que tothom es posi les piles, eh? No tot el món va pagar. Ho fem tots o no ho pot fer ningú en aquest cas, eh? Bé, de seguida parlarem... Atenció, eh? Hi ha dos temes que parlarem. I me sabe mal, porque tengo aquí a la doctora Carmen Torrejón esperando en el teléfono. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ahora voy contigo, pero es que voy a hablar de churros después, ¿eh?
Ah, bueno, uy, buenísimos.
Buenísimos.
Muy buenos los churros.
Y es que no sé si sabes que hay una pastelería en Barcelona que se ha hecho muy famosa en Corea. Por, sí, porque una cantante de K-pop, esta música que hacen estos grupos que siguen millos, cientos de miles de personas, pues sí. Se grabó comiendo churros en una churrería de Barcelona, de Ciutat Vella, y se ha hecho famosa. Sí. Y hay coreanos que viajan 10.000 kilómetros para comer los churros de Barcelona. ¿Qué te parece?
Pues bueno, me parece muy bien, pero porque esto es poner en sitio a Barcelona, que la gente venga, que tengamos turismo, pero bueno, que además de los churros, Barcelona tiene cosas preciosas.
Hombre, ¿eh? Y tanto, no, hablaremos de ese tema como curiosidad.
Si los coreanos se engordan, me da lo mismo. Yo lo que no quiero que se engorden son los españoles.
Doncs això, després ho parlarem amb la Mar Puerto. Contigo, vamos al Centro Médico Estético Starben, estaba comentando esto la doctora Carmen Torrejón. Sobre todo, y vamos a relacionar, apartamos los churros en este caso, sí. Pero vamos a hablar de la obesidad central y la relación que tiene con la calidad de sueño, Carmen.
Pues mira, muchísima, y aprovecho el tema al que me das pie con un oyente de COPE que nos ha llamado con un cuadro que es el que voy a comentar ahora, ¿no? Este señor nos consulta porque tiene un sobrepeso importante, le están sobrando entre 30 y 40 kilos aproximadamente, y tiene lo que se llama una obesidad central, es decir, los varones normalmente acumuláis en la parte central del cuerpo, ¿no? En lo que es la zona de la barriga. A esto le tenemos que añadir que es una persona que se dedica al transporte, es decir, trabaja en el camión, pasa muchísimas horas sentado, con lo cual el acúmulo es todavía más específico, ¿no? Más localizado en la parte central. Y es una persona que tiene, pues, alteraciones, enfermedades asociadas a este aumento de peso, ¿no? Se le ha diagnosticado una diabetes tipo 2, tiene problema de colesterol, tiene problema de tensión, tiene problema de triglicéridos y tiene una alteración del sueño. Es decir, esta persona ha tenido que pedir la baja porque se quedaba dormido. Quiere decir, hace las famosas apneas del sueño, el famoso ronquido, ¿vale? Ese ronquido impide que la persona haga un sueño de buena calidad y, claro, esa mala calidad del sueño se va arrastrando un día tras otro y da, pues, un déficit de atención, ¿no? Dale lo que se llama en ocasiones casi un estado de sopor que impide que la persona se pueda mantener despierta. Pues fíjate tú, estos trastornos que he hablado tan importantes, cuando el paciente pierde el exceso de peso, esta persona además le han puesto un aparato, ¿no?, que ayuda a mejorar las apneas, pues si al aparato que ya me confesaba este señor que le había mejorado mucho la calidad del sueño, le añades que esta persona pierde esos 30-40 kilos, que los pierde fundamentalmente de la parte central, que es lo que le está originando también esas apneas y esa mala calidad del sueño, y además resulta que se normaliza su colesterol, su tensión, su triglicéridos, pues claro, entras en otro estatus, ¿no? Entras en otra calidad de vida donde tienes más energía, donde tienes más ganas de hacer cosas, donde tu salud, tú te estás dando cuenta desde el primer momento que está mejorando, ¿no? Entonces, he querido señalar este episodio porque a veces no damos importancia, vamos cogiendo peso, no vamos, bueno, vale, ya lo haré, pero claro, ese exceso de peso poquito a poquito va minando la calidad de nuestro cuerpo, va minando nuestra salud y va haciendo que luego nos aparezcan estas enfermedades que casi aparecen todas de un golpe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, intentarlo a la medida que podamos, llegar a estos 30-40 kilos. Pero si hemos llegado, entender y saber, y yo creo que muchos de los oyentes de tu programa lo saben, que no es no hay que acudir a la cirugía, no hay que buscar alternativas que pongan en peligro nuestra salud, sino que tenemos y podemos solucionar el problema de una manera sana, que es como nosotros lo hacemos, quitándole al paciente muchísimo esfuerzo, es decir, poniéndole el camino muchísimo más fácil y sobre todo lo que te decía antes, haciendo también que esas enfermedades asociadas desaparezcan y que se pierda la grasa donde más se necesita.
Pues ya lo sabes, la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el 93 91-93, 414-3631. Podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro. Y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Y en la web, pues encontraréis también pues el mail y el WhatsApp para poderos poner en contacto con el centro. Pero yo repito el teléfono: 93-414-3631. Ese es el teléfono para esa primera, concertar esa primera visita gratuita e informativa con la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un besazo muy grande.
Un besazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Us agraden els xurros? Aquí ja tenim una expertesa en funció del lloc d'Espanya on vagis. Cada lloc té el seu punt, però els xurros és un d'aquells magnífics postres o esmorzars... Però serveix per tot, i a més estan farcits de crema, de xocolata, hi ha de tota mena. Bé, escolteu aquest àudio.
Dega bon dia, Tago.
Botiga fòpida. I tego, sonen, trostega
isse. Aquesta senyora que està parlant en coreà es diu Jisoo. És una membre del grup de K-pop Blackpink. Ja sabeu que els grups de K-pop arrasen. És com les boy bands quan estaven de moda. És un gènere musical coreà, bàsicament. I va venir a Barcelona aquest passat Nadal a passar una estona. I de pas, doncs, el que fan aquestes estrelles, no? Fan el seu blog per YouTube i tal, i de més. En el seu blog, en el seu vídeo, es va ensenyant tota Barcelona, la catedral, el casc antic, ho va ensenyant tot en ple Nadal, festes de Nadal, no? I diu, pues ara me'n vaig a menjar xurros. I se'n va a una pastisseria que segurament molts de vosaltres, si viu a Barcelona, heu passat per davant. Es diu Sant Roman, la xurreria Sant Roman. I diu, és que vaig a provar xurros. I aquesta noia agafa diferents tipus de xurros, uns farcits i un altre, doncs, per sucar xocolata. Molt, molt típic i tòpic del Nadal, no? Bé, ha triomfat tant, ha arrasat tant a Corea, ja sabeu que els vídeos que veuen aquesta gent són molt, molt idees fijas, eh? Si esto es así, esto es así, vamos por ahí. Que hi ha coreans que han viatjat 10.000 quilòmetres, suposo que no tots, però uns quants han viatjat 10.000 quilòmetres des de Corea fins a Barcelona per provar xurros de la xurreria Sant Roman. Amigos, los coreanos han descubierto los churros. Que és una cosa curiosa. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia. Doncs sí, és molt curiós perquè les ganes de dolç d'aquesta cantant coreana va ser les que van provocar aquestes cues de clients en aquesta petita xurreria del barri gòtic de Barcelona. La xurreria Sant Roman ja ha fet el que tu deies, no? Que més de 10.000 quilòmetres hagin recorregut els coreans per provar aquests xurros aquí a la ciutat. Nosaltres hem volgut parlar amb el propietari de la xurreria, el Francisco Almendros, sobre com ho estan vivint, i això és el que ens ha explicat.
Aquesta xurreria és de l'any 1968, i a mitjans del 2000 van començar a vindre una sèrie de coreans, que això portaven d'altra família, que són el Sant Roman, que per això es diu xurreria Sant Roman, i ells ja van començar a treballar amb els estrangers, no? També com tenim una ciutat on ve molt turisme, doncs va ser una mica, entre cometes, fàcil, no? I, bueno, a partir d'aquesta noia que va vindre a aquestes festes de Nadal, doncs l'impuls ha sigut, bueno, espectacular.
Què et sembla, això?
Clar, és que el primer que pensem és després quin és l'èxit.
No, després de 54 anys, ara ven els, sí, que ja funciona, perquè un negoci per començar, que estigui 54 anys en funcionament, ja és que funcioni bé, no? Però que ara fas una remuntada important gràcies a un blog d'aquesta senyoreta, és fantàstic.
Clar, però quin és l'èxit? Com, a què es deu aquest èxit d'aquests xurros que tenen d'especial? Doncs el Francisco Almendros diu que és la tradició, el fet de mantenir aquesta tradició encara viva.
Jo crec que el que diferencia és la recepta de tota la vida, lo tradicional, tant com el local com els nostres xurros. És una recepta de sempre, som ja la segona generació i hem sabut transmetre el que ens han ensenyat amb l'alegria i les ganes de fer-ho cosa com és l'anar.
Què et sembla? No? Home, la tradició sempre va bé, el que passa és que a vegades se'ns oblida la bona manera de fer les coses, i possiblement mantenir la bona manera de fer les coses amb petites innovacions, potser, en funció del que requereix el mercat, doncs és el que acaba tenint èxit, no? Mm-hmm. Però, insisteixo jo, és que estic flipant amb allò de que vinguin coreans fins 10.000 quilòmetres per provar xurros. Que no dubto mai que els de la xurreria Sant Roman siguin fantàstics, de debò que sí, però, ostres, el que fa... Una líder d'opinió, en aquest cas. Una influencer, de debò, eh?
Exacte. I clar, la pregunta que ens fem és quins són els xurros que més agraden als coreans? Tu què creus?
Pff, els farcits? De crema?
Els farcits? De xocolata? No.
He dit de crema, eh?
De crema? No, tampoc.
Tampoc.
Sembla ser que els que més agraden són els clàssics, els normals, i amb xocolata a part, per sucar-los a la xocolata. Així és com ens ho explica el Francisco.
Bueno, venen els xurros tradicionals, els clàssics de tota la vida. Els peritons amb la seva xocolata desfeta, ells el que més busquen i els agraden és això, amb molta sucre, la majoria també sempre amb molta sucre, són molt dolços els coreans, però el tradicional és el que sempre s'imposa.
És brutal. A Ciutat Vella, la xurreria Sant Roman, com és fantàstic i me n'alegra moltíssim, de debò que sí. He comès un error estratègic a l'hora de dir xurros farcits de crema, eh?
Per què?
Perquè he vist el videoblog d'aquesta dona, ho podeu trobar a YouTube fàcilment, poseu Barcelona Blog, Gissó, i de seguida ho trobareu. I ella, el que mostra... doncs és menjant aquests xurros clàssics els de tota la vida amb un got de xocolata, el que explicava al principi, no? Està sucant.
Ella suposo que els haurà provat tots, ja.
Home,
està claríssim.
Amb la cara que té i la cara de ganes que tenia aquesta, perquè estava...
Haurà provat un de cada.
Tinc moltes ganes de provar xurros de...
Sí, sí, sí.
Bé, doncs segurament ho va provar absolutament tot. I mira, hauria de plantejar-se el fet de crear, doncs...
Una xurreria a Corea,
sí, no? que ja hi haurà, no, home, si és que segurament hi haurà, no? Però, doncs, franquícies de la xurreria Sant Roman a Corea.
Exacte.
Escolta'm, igual és un bon moment pel negoci. Marc Puerto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
De seguida arribarem a la una i tancarem darrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem parlant d'un programa de la Fundació Endesa que és molt interessant. Sobretot és molt humà. El programa es diu Cambiando Vidas i es tracta, bàsicament, així per sobre, doncs d'ajudar a tenir una vida, bàsicament. A orientar-te a l'hora de buscar feina, per exemple. Sobretot a persones que estan que venen lluny, per exemple, parlarem amb una dona, la Génesis, que ve des del Perú, i que, clar, les coses tal i com es fan allà a l'hora de buscar feina no té res a veure a com es fa aquí a l'hora de buscar feina. Doncs el projecte Cambiando Vidas els ha donat un bon cop de mà doncs, per aconseguir tot aquest tipus de coses. Parlarem amb ella, que ha estat participant doncs, en tota aquesta educació del programa 2023. I parlarem també de neteges, les neteges dels rius. Les burilles i els plàstics, evidentment, continua sent les reines de la brutícia dels nostres rius. Parlem del programa Libera, que s'ha dedicat doncs, a netejar i classificar la basuraleza que es troben als rius de Catalunya. En aquest cas parlem dels rius catalans. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Para Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.